Aquestes setmanes estan també afectant els nostres tipus de relacions, siguin afectives o siguin sexuals. No tothom ho viu de la mateixa manera, hi ha gent que ho porta millor, gent que es planteja quins efectes pot tenir a llarg termini no tenir un contacte físic amb ningú, persones que es planteja si ens costarà recuperar la confiança a l'hora de mantenir relacions, siguin afectives o sexuals. En línia, Daniel Borrell, que és psicòleg i terapeuta sexual i de parella al Centre Quantum. Daniel, bon dia, moltes gràcies.
Hola, molt bon dia, Jordi.
Han crescut les consultes relacionades amb les relacions afectives i sexuals? I pregunto si és la resposta afirmativa, quina és la més habitual aquestes setmanes?
En aquests moments, les consultes que estem tenint els professionals de la salut no tenen a veure amb la sexualitat. És a dir, en una situació d'aquest tipus, ara els motius de consulta tenen més relació a quan apareixen símptomes d'ansietat, quan hi ha símptomes de depressió, quan, per exemple, una persona ha perdut un ésser estimat en aquesta situació tan excepcional. És com que la sexualitat en aquests moments no ocupa el mateix lloc que ocupava anteriorment en aquests moments. Uh-huh. Llavors, això també ens situa que la sexualitat ara podríem dir que no és dels temes que més preocupen i angoixen, encara que ha modificat els hàbits sexuals, lògicament, no són els mateixos que existien abans, però sí que és cert que ocupa, està en un rànquing diferent de la preocupació actual.
Estem en aquella fase del depèn, no? És a dir, en el cas de les parelles, per exemple, si en general els pot anar bé passar més hores junts o al contrari?
Bueno, en el cas de les parelles que conviuen juntes, clar, si aquí li afegim el teletreball, si li afegim els nens, si li afegim la convivència, és lògic que les parelles que conviuen juntes i que estan aïllades, això afectin el desig sexual. Fins i tot es considera que les parelles que realment es beneficiaran d'aquest confinament són aquelles parelles que estan a distància. Per això, aquelles parelles que conviuen juntes, el que és necessari és que tinguin espais d'intimitat, de que no passin totes les hores del dia juntes, sinó que tinguin moments en el que puguin tancar-se a l'habitació, a quedar-se en el despatx, a aïllar-se, perquè estar constantment amb la parella el que fa és que desaparegui aquest misteri, aquest desig. Igualment el podem alimentar, aquest desig, però és probable que les parelles que visquin juntes pateixin més el confinament que no pas les parelles que visquin a distància. És allò que no tens fa que tinguis més ganes de tenir-ho.
Clar, i l'efecte contrari, que és que també hi ha les parelles que s'han hagut de confinar separades, bé perquè no viuen juntes o per altres motius, o bé senzillament perquè han hagut de fer el confinament de 15 dies perquè tenien símptomes del coronavirus. En aquests casos pot ser que augmenti el desig o la distància pot fer que la relació es vagi deteriorant?
Bueno, aquí hauríem de veure com era la relació abans, perquè si és una relació estable, on hi ha una bona comunicació i podríem dir que les bases i els pilars de la relació estan ben assentats, aquesta situació el que pot fer és augmentar el desig. I, per exemple, ara en el cas de les parelles que viuen separades, que no han pogut viure confinades, doncs estan experimentant noves formes de connectar amb l'erotisme. S'estan retrobant amb formes de relacions sexuals a través de les xarxes. Està augmentant l'ús del sexting, que és l'ús d'imatges, fins i tot notes d'àudio, de vídeos, videotrucades, on es converteix l'erotisme a través de la pantalla. I això fa que aquesta ment, que en el fons és el millor òrgan sexual, que és la creativitat, poder trobar altres formes de relacionar-se i fins i tot de vegades és compartir fantasies. Ostres, si estigués aquí ara amb tu, el que faria? Jo crec que les parelles que viuen a distància estan com retrobant-se virtualment i estan trobant formes de relacionar-se sexualment que fins ara no s'havien plantejat, perquè no ens plantejaven tenir relacions sexuals virtualment. Ara la necessitat fa que augmenti aquesta creativitat i aquest enginy.
Suposo que també hi havia molta gent que s'acabava de conèixer poques setmanes abans del confinament, que estava lligant una mena de relació afectiva i que no s'han pogut veure durant tot aquest temps. És a dir, aquesta relació més telemàtica que no pas física, això deteriora la relació o depèn?
Clar, és complicat quan una relació és incipient perquè no té unes bones bases i això és com un estressor, perquè el fet de que, ostres, de cop i volta se t'aturi l'enamorament, aquesta lluna de mel per aquesta separació física, i aquí poden haver-hi problemes perquè pot ser que un membre de la parella vulgui saltar-se el confinament i apropar-se a la persona. Jo sé de parelles que salten el confinament i passen dies juntes i llavors això pot generar malestar quan els dos membres de la parella no tenen els mateixos valors. I en aquest cas és més complicat que es pugui mantenir la flama. També és veritat que jo crec que és una forma de plantejar-se conèixer la persona d'altres formes, fins i tot en el cas de conèixer noves persones. Jo crec que ara és una època on els enamoraments s'han aturat, s'han congelat, perquè no comencen noves relacions, però en el cas d'aquelles persones que han començat una relació fa poc, doncs això lògicament posa a prova el que hi ha hagut, i el que es tracta és justament de veure de quina manera es pot continuar la relació, si és possible trobar-se, si és possible connectar-se virtualment. Jo crec que ho posa més difícil, i estic convençut de que hi haurà parelles que s'acabaven de conèixer feia molt poc, i això que haurà provocat més conflictes i que fins i tot potser haurà refredat la relació, fins i tot l'haurà fet trencar.
En èpoques de confinament la gent es torna més asexual?
Mira, la sexualitat és molt vulnerable, és a dir, és una àrea molt potent dels éssers humans, però el que sí que és cert és que quan hi ha preocupació per la feina, per caminar sense feina, quan hi ha tristesa, quan hi ha angoixa, quan hi ha una situació d'estrès, la sexualitat, pot passar que hi hagi persones que se'ls dispari el desig sexual i que es pugin per les parets i que tinguin constantment ganes de tenir relacions sexuals, sigui a través de la masturbació o sigui amb una altra persona, com una manera d'alliberar aquesta tensió, però també pot ser que disminueixi el desig sexual perquè no tinc ganes, perquè la meva ment està ocupada amb moltes altres coses i ara mateix no em preocupa la sexualitat. I el que sí que hem de llançar el missatge de que hem de normalitzar que en una situació tan estranya com la que estem vivint, de que no passa res perquè ara no tingui ganes de tenir relacions sexuals, que no m'haig de preocupar. És algo que igual que les meves emocions estan alterades, doncs el meu desig també és molt fràgil i molt vulnerable davant d'aquesta situació.
Pot ser que dues persones que s'han conegut bàsicament a través d'un exercici telemàtic, que s'hagin conegut abans, però que hi hagi pel mig un exercici telemàtic. La retrobada, és a dir, molta gent ara, però això no val només per les relacions afectives des d'un punt de vista sexual, sinó afectives de molts tipus, entre amics, entre coneguts, entre companys de feina, és a dir, que hem estat un temps veient-nos bàsicament telemàticament. El retrobament, des d'un punt de vista afectiu, com serà? Diferent? Serà un retrobament, diguem-ho, de fracàs inicial o com?
Jo crec que hi haurà moltes reaccions, perquè justament les persones que no han tingut relacions sexuals, i que és molt important recordar que la sexualitat és molt àmplia i que encara que no tinguem una vida sexual amb altres persones, hem de retrobar-nos amb la sexualitat individual. Jo crec que és ara un moment molt dolç per retrobar-nos amb el nostre propi cos, amb el plaer, amb l'experimentar, amb el dedicar-nos temes a gaudir del propi plaer. El que succeirà és molt incert, perquè jo crec que per una banda el que pot succeir és que aquest missatge de la distància, el no t'apropis, jo crec que en persones que són més obsessives, en personalitats més fòbiques, jo crec que això els costarà una mica més, però després jo crec que altres persones que justament aquesta por serà molt petitona i el que farà és que el desig i les ganes de tenir relacions sexuals pel fet de que hagin estat tant de temps sense tenir activitat sexual amb altres individus, doncs això pot ser que s'activi. És a dir, que serà com una balança entre el desig i la por, no com una lluita, perquè no crec que hagi de guanyar ni un ni un altre, perquè podem tenir relacions sexuals encara que tinguem por, lògicament, i això el que hem de fer és fer que aquesta por es vagi refredant i vagi recuperant aquest desig. Fins i tot jo recomanaria a persones, han augmentat, per exemple, la durada de les converses actualment a través de aplicacions de lligar. I fins i tot es pot fer un cafè amb una persona, és a dir, que jo crec que hem de, tot allò que puguem fer ara per evitar, tot allò que puguem fer ara en aquests moments i que ens permeti normalitzar el que fèiem fins ara, jo crec que ens ajuda quan tot es torni a la normalitat, de que la barrera sigui més petita. Perquè si jo m'aïllo i deixo que la por em domini, això farà que el desig quedi perjudicat. Uh-huh. I per això és un missatge de dir, ostres, no passa res, perquè al final hem de recordar que la por principal que hi havia no tenia a veure amb el contagi, sinó el no col·lapsar el sistema sanitari. Jo crec que hem de tenir-li menys por al contagi i li hem de tenir més por al fet de que es col·lapsés el sistema sanitari actual. Uh-huh. I per això és el fet de poder-ho normalitzar.
Val. Acabo amb una última pregunta que abans deia el Bernat Adéu, que em sembla molt interessant, que és que, diu, els que han patit o els que pateixen depressió o una síndrome vinculada al món de la depressió, que no és només la depressió en si, a partir de les 7, 7:45 del vespre tenen el moment més de... allò que que les illes en diuen l'hora baixa. Això és que és, físicament és així? És a dir, que a partir de les 7, 7:45 del vespre és quan que la gent estigui tranquil·la, que la gent que pateix aquest tipus de síndromes, de depressions, de circumstàncies, diguem-ho, vinculades a les depressions, com poden ser, per exemple, les fòbies, aquesta hora, diguem-ho, que és l'hora de més baixada?
Clar, és un moment del dia en el que finalitza, en el que comença a apagar-se la llum, i això el que succeeix és de que pot ser que disminueixi. I el que sí que és important és traslladar el missatge de que no passa res, de que si té a veure amb la situació, jo crec que és una cosa que hem de llançar un missatge de tranquil·litat. El problema aquí serà si això ja venia d'abans, és a dir, perquè la sexualitat actual té molt a veure amb la sexualitat que hem tingut fins ara. Si una persona abans del confinament ja tenia problemes de desig sexual, és probable que ara això es mantingui. I al final les persones ens habituem, ens hem habituat a estar confinades a casa. Qui ens ho havia de dir que realment estaríem tant de temps tancades i que això ho podríem viure i ens hi podríem adaptar? Doncs jo crec que amb la sexualitat passa exactament el mateix, de que hem de poder normalitzar que qualsevol reacció que jo estigui experimentant és completament comprensible i que la gent no s'angoixi per aquesta situació de que és totalment comprensible.
Moltes gràcies, doctor, i fins molt aviat.
A vosaltres.
Que vagi bé, bon dia.